escrivim aquest llibre amb la intenció de conservar el poc material biogràfic que hem pogut trobar sobre Joseph Gnec, o Magister Ludi Josephus III, com se l'anomena en els arxius del Joc de Granisses. Ens fem càrrec que, en certa manera, aquest assaig contradiu, o potser sembla contradir, les normes i els costums dominants en la vida intel·lectual. Això no obstant, l'extinció de l'individual, la integració com més plena millor de l'individu en la jerarquia dels organismes educadors i les ciències és justament un dels principals capdals de la nostra vida intel·lectual. I al llarg de la nostra tradició, aquest principi s'ha observat amb tanta cura que en l'actualitat és summament difícil i en molts casos absolutament impossible trobar detalls biogràfics i psicològics sobre persones a títol individual que hagin servit aquesta jerarquia de manera exemplar. Moltes vegades ni tan sols és possible establir els noms de les persones. Un dels trets de la vida intel·lectual de la nostra vegueria és l'ideal d'anonimat, de la seva organització jeràrquica, i que aquest ideal es veu quasi del tot realitzat. Si malgrat tot hem insistit en esforçar-nos d'establir quelcom sobre la vida de Magister Ludi Josephus III i a traçar les línies generals que perfilin clarament la seva personalitat, ho hem fet no pas per mort d'un culte a la personalitat ni per anar contra els costums, tal com nosaltres ho veiem, ans al contrari, només amb la intenció de fer servir un servei a la veritat i a la ciència. És una idea ben antiga. Com més rigorosament i més inexorablement formulem una tesi, més irresistiblement se'ns demana l'antítesi. Aprovem i respectem la idea que serveix de base a l'anonimat de les nostres autoritats i la nostra vida intel·lectual. Però si doneu un cop d'ull als antecedents històrics d'aquesta vida intel·lectual, particularment el desenvolupament del joc de les granisses, veurem per força que cada fase del desenvolupament, cada ampliació, cada canvi, cada secció essencial, sigui considerada progressiva o conservadora, mostra infal·liblement l'empremta clara de la persona que introduï el canvi i que fou l'instrument de la transformació i de la perfecció, encara que no en sigui l'autor veritable i original. Acabem de sentir un fragment de la introducció del llibre El joc de les granisses, del gran escriptor i premi Nobel Hermann Hesse.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 29 d'octubre de 2013, passen uns quants minutets, 4 minutets concretament exactament de les 9 del vespre. Això és Punt 7 Ràdio i per tant això només pot ser una cosa, Tirant de llibres, el programa avui 240. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit, Francesc, i hola, bona nit a tota la nostra audiència. Seguim un programa més, el dia passat vam dir un visc al Barça, o força Barça, i ho tornem a dir avui. Esperem que el Barça li vagi bé al seu encontre.
Sembla que per fi s'han adonat que no poden posar un partit del Barça a la mateixa hora que estem emetent Tirant de llibres.
Exacte.
Llavors,
competència.
Avui ho han resolt. I...
O sigui que aquells que vulgueu seguir el programa i després passar a veure el partit del Barça ho podreu fer perfectament. Hola, Joan, com va aquesta nit? O com
bona nit. Bona nit a tothom. Esperem que aquest programa que hem preparat us agradi Ja veureu que, com sempre, és un programa tapeït d'espais i de gent que participa aquí i, per tant, esperem que ho gaudiu i esperem que aneu seguint setmana rere setmana.
Saludem la Gemma Grau, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem tota la nostra audiència que setmana rere setmana ens escolten. Bé, avui tenim tres cròniques, la primera des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda Laia Martínez, tenim també una crònica des de la Franja de Ponent, amb l'Octavi Serret, i tenim una crònica des de Catalunya, amb la Sílvia Romero. Però abans, entremig d'aquestes cròniques, en Joan ens parlarà a la secció de Lletres i Música de Pau Casals.
Sí, ara farà 40 anys que es va morir, i per tant valia la pena doncs, fer un petit homenatge o des del nostre programa doncs, amb aquest gran patriota català que és en Pau Casals, no?
Avui tenim literatura i cinema. Feia temps que no en teníem. Avui parlarem d'un clàssic. Un llibre, una novel·la d'aventures juvenil, podríem dir-ne, de Robert Louis Stevenson, Les aventures de David Balfour. I tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Tom Sharp, El Bastard. I en Jordi ens parlarà d'un altre llibre. De fet, no té un únic autor, són diversos autors. I parla d'un tema força curiós, oi, Jordi?
Bé, es diu, i de manera molt simpàtica, Els Borbons en pilotes, i, és clar, els textos són de diversos autors. Mira, més de 6 i més de 7, ja en parlarem.
Tenim també noticiari, i en Jordi acabarà el programa, com sempre, o més habitual, amb la frase. Som-hi.
La crònica.
Ja tenim el micròfon i en directe la nostra benvolguda companya Laia Martínez des de les Illes. Hola, Laia, com van les coses per aquí baix?
Hola, bon vespre, com esteu? Doncs nosaltres a punt de negar-nos, quasi bé.
Molta pluja.
Sí, estem enmig d'una tempesta bastant bèstia, molt poètica, la veritat. I bé, doncs esperem res, sobreviure.
Sí, home, sí.
Sí.
Sembla aquelles imatges del romanticisme, amb tempestes desfermades.
Eh? Sí, bé, una tempesta que han dit que feia uns 120 quilòmetres de llargada, diguem-ne. És a dir, que engolia l'illa completament. Vull dir,
carai.
Meravellós. Però vaja, i bé, tot i així, de moment podem fer la crònica. De fet, a l'altra banda del carrer des d'on us parlo, de Palma, no hi ha llum.
Carai.
Però nosaltres, de moment, sembla que podem comunicar-nos encara. I bé, doncs us volia parlar d'una altra mena de tempesta, així com a molt positiva, que va tenir lloc el diumenge passat a València, justament. El Centre de Cultura Contemporània Octubre van entregar els premis 42ens Premis Octubre el diumenge i un dels guanyadors, el guanyador de la categoria de poesia, va ser en Miquel Besares. En Miquel Besares és poeta, molt reconegut, també ha escrit alguna cosa de novel·la i, a part, doncs és el vocalista de la ELC, de la ELC, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, per les Illes Balears. I bé, doncs es va alçar guanyador d'aquest 42è Vicent Andrés Estellers de poesia en els Premis Octubre de València amb un llibre que es titula Origen. Aquest llibre, en parlava personalment amb ell fa un parell de setmanes, és un llibre que t'he escrit des de fa bastant de temps i que ha anat revisant per allò de que depenent del moment s'hi sentia més o menys identificat. Es tracta d'un llibre que parla de com la poesia o la creació literària l'ha afectat des de que en té consciència com a persona. I bé, doncs un llibre que s'identifica molt en la resta d'obres de Miquel Besares. Miquel Besares és de Llucmajor i va néixer l'any 62 i bé, doncs té ja bastants de llibres publicats, ha guanyat bastant de premis i es destaca molt la seva poesia pel fet de ser més aviat críptica. I en canvi, doncs, en aquest llibre és el que ha intentat doncs, ser més clar o més clarivident i expressar doncs, tota aquesta relació amb la literatura d'una manera que es fes més entenedora. El llibre el publicarà Edicions 3 i 4, que és l'entitat que convoca aquest premi literari, i bé, suposam que es podrà trobar per Nadal o per Reis, si més no, es podrà trobar a les llibreries. Val a dir també que en Miquel Besares va fer referència, en recollir el premi, va fer referència en el fotògraf Toni Catany, que també era de Llucmajor, com ell, i doncs eren molt amics, havien compartit projectes també artístics, i vaja, doncs que va ser un moment molt emotiu. I la clausura també va anar una mica a càrrec de la mallorquinitat, perquè ahir actuava Maria del Mar Bonet amb una sèrie de cançons que ha compost ella mateixa versionant poemes de Bartomeu Rosselló Pòrcel, Marià Villan Gómez i Salvador Espriu, els tres poetes del centenari d'enguany, del 2013. I bé, de moment em sembla que res més, perquè aquesta setmana hi ha hagut una mica de com es diria, evasió dels poetes i les editorials mallorquines cap al Principat, justament, per tant, doncs, potser ja haureu vist les activitats in situ, diguem-ne. Per tant, la setmana que ve ja continuaré amb altres esdeveniments que us puguin interessar. De moment, convidar-vos a això, a llegir Miquel Besares, que, per cert, ho estava cercant ara. Miquel Besares té una pàgina web que a més acaba de polir, potser perquè ja s'ensumava això del premi, no ho sé, que és www.miquelbesares.cat, Besares amb B alta i Z. I bé, doncs aquí en aquest web hi podeu llegir poemes seus. Per tant, doncs, això, inspirar-vos una mica, agafar una mica de ganes per quan surti aquest llibre, aquest Origen.
Escolta, Laia, quan dius això de que les editorials de les Illes han vingut aquí al Principat, a què refereixes en concret? Que hi ha alguna concentració, algun acte especial? O...
No, ha sigut casualitat, però hi ha hagut això, un parell d'editorials, Xicra Edicions i l'editorial Adia. Adia és de Calonge i Xicra Edicions és de Palma. Justament aquesta setmana doncs, han fet actes a l'Espai Mallorca de Barcelona, que ha tornat a obrir. I bé, doncs això, si han sentit alguns poetes d'aquí.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Laia. Si no hi ha res més, la setmana que ve esperem tornar a tenir aquí amb nosaltres i esperem que tinguis una bona setmana i una abraçada.
I que no ens ofeguem. Gràcies, una abraçada.
A reveure, i ara doncs, també tenim a l'altra banda del fil telefònic el nostre corresponsal des de la Franja de Ponent. Bona nit, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret de Vallderobles, de la Franja. Esta setmana us vull recomanar un llibre que ha acabat d'eixir al carrer del meu amic David Martí, l'autor de Les Bruixes d'Arnes, un llibre molt especial per nostre territori que realment bé, ha fet que es conegui sobretot Arnes arreu. N'han venut moltíssims exemplars, ha sigut un superventes i bé, esta vegada us vull parlar d'un llibre completament nou, la seva última novel·la, que es diu El guerrer adormit. El guerrer adormit és un llibre molt especial, és un llibre que mos farà segurament créixer espiritualment i estem parlant de que és una novel·la. Te'ls llegiré el que és el trosset, que diguem-li el subtítol, que ja diu bastant el que pot anar. Una novel·la inspirada en fets reals que ens fa creure en la màgia de la vida. La màgia del David Martí en Les Bruixes d'Arnes, si trobeu llegit, la trobareu. Trobareu que realment ell és capaç de fer-nos transportar a moments especials de la nostra vida, ens farà recordar, ens farà trobar-nos a nosaltres mateixos. Este llibre, te'l llegiré un trosset també d'ell, que veuràs, veureu que realment val la pena. Està ambientat a San Francisco, als Estats Units, i te'l llegiré un trosset. D'un dia per l'altre, el món seria capgirat, i tot i les contrarietats de la realitat, l'Edward lluita per mantenir-s'hi aferrat, malgrat que ja no hi pertany. De sobte, però, apareixen a la seva vida una nena maleïda de càncer i un indi ancià amb el qual compartirà alguna cosa més que partides d'escacs al Golden Gate Park. Tots dos li ensenyaran a recuperar l'il·lusió i amb el temps s'acabaran convertint en amics, mestres i companys de la vida. El Guerrer Vermit és una novel·la fascinant i carregada de valors de la qual tothom pot ser protagonista. O sigui que n'hi ha que llegir-la, però ja mateix. Us ho aconsello. Jo vaig per la pàgina 60, 65, millor dit, i és espectacular. D'acord? Una abraçada i fins la propera.
Molt bé, Octavi, en prenem nota d'aquesta novel·la que ens recomanes. Fins la setmana vinent.
Lletres i música.
Bé, en aquesta edició de Lletres i Música parlem aquesta vegada de Pau Casals. Fem un homenatge perquè fa 40 anys que va morir i, per tant, doncs, s'han fet tota una sèrie d'actes, bàsicament a molts llocs, però especialment al seu poble de naixement, que és el Vendrell, i doncs val la pena parlar una mica i recordar qui era aquest gran català universal que m'ha esmentat. Va néixer... De fet, va morir el 22 d'octubre de 1963 a San Juan de Puerto Rico, però va viure 96 anys, vull dir, és una persona que va tenir una vida llarguíssima i que li va permetre fer moltes coses. Ja sabeu que era un gran músic, i violoncel·lista concretament, però que a més de ser gran músic i un violoncel·lista, també el que va fer va ser renovar tota la teoria de la forma de tocar la música i de tocar el violoncel. Va fer un nou sistema que a partir de llavors es va estendre a tot arreu i va tenir un èxit perquè era molt més fàcil fer-ho com ell ho feia que pas com es feia abans. Per tant, va ser un renovador de les tècniques musicals. També cal dir que ell es definia, diu, personalment, diu, en primer lloc soc un home, després un artista. Diu, com a home, la meva primera obligació és lluitar pel benestar de la humanitat. Amb aquestes paraules ja es veu una mica com Casals definia el seu compromís amb la pau i la llibertat, que sempre va ser una gran abanderat de la pau. Pensem que va viure la Primera Guerra Mundial, la Segona, la Guerra Civil, va viure tota una sèrie de desgràcies, diguem-ne, i que el tema de la pau i la llibertat, doncs, va dedicar molt temps. És l'únic músic del món que va tocar 3 vegades a les Nacions Unides. No hi ha hagut ningú més que ho hagi fet. Cap més músic. Això ja diu que a nivell internacional el prestigi que tenia, no? I després d'això ja sabeu que va estar molt temps a Prada de Conflent quan les tropes franquistes van prendre Barcelona, diguem-ne, exiliat, no? I a partir de llavors es va negar a tocar en públic. Va tenir una diguem-ne, perquè ell deia que hi ha coses més importants que la música i que no podia tocar sabent que hi havia compatriotes que passaven allò que passaven. Es referia, evidentment, a la postguerra i a la repressió brutal que hi va haver als anys 40, cap aquí, no? També es va negar a tocar després de la Segona Guerra Mundial, quan va haver, diguem-ne, no la traïció, però gairebé de les potències que van guanyar la Segona Guerra Mundial, quan van veure que després d'això, després de derrotar el nazisme, no van derrotar a Franco, o no van, diguem-ne, intervenir aquí i restablir el govern democràtic de la república. I per això va dir que en aquests països tampoc tocaria. I per tant és una actitud ètica que no tothom sap mantenir. Sentirem ara un fragment d'un homenatge que li van fer. Amb aquesta música que se li va fer precisament amb l'homenatge que se li va concedir la medalla de la pau de la ONU amb en Vell, doncs l'OTAN, que era el el secretari general de la OTAN, de la ONU, llavors, doncs ens diu un fragment d'aquestes cançons que va tocar ell, va tocar i després se li va donar aquesta medalla, no? Va ser un lluitador contra el franquisme, vull dir, això no es pot perdre. Fins i tot després de quan estava exiliat i tenia, com que tenia una situació econòmica bastant folgada, mirava d'ajudar tota la gent que estava tancada, tancats a les platges i abandonats pràcticament de la mà de Déu, allà doncs, amb els camps de concentració que hi havia allà. Va mirar d'ajudar a tothom qui va poder. Va enviar camions a menjar, va ajudar a la maternitat d'Elna, fins i tot aquella famosa llibre que vam parlar-ne aquí, no? De Montserrat Montellà, sembla que era. No? Era l'autora?
Assumpta Montellà, potser.
Assumpta
Montellà. No me'n recordo, ara.
És la que va, diguem-ne, una mena de guarderia que es va fer allà per tots els fills de les dones que estaven internades als camps de concentració perquè poguessin tenir els fills amb una sèrie de condicions dignes perquè si no s'haguessin mort. I van néixer amb aquesta maternitat uns 800 nens. Vull dir que Déu-n'hi-do la feina que va fer. I ell intervenia també amb això. Bé, després d'això doncs, és conegut per moltes coses el Pau Casals, però una de les coses és que és una frase famosa que va fer quan se li va donar aquesta medalla que comença amb "I am a catalan", no? Jo sóc català. És un discurs, diguem-ne, que se li va fer aquella època i que ara sentirem la versió en anglès, però abans la traduirem perquè s'entengui què diu, perquè no tothom sap anglès, no? Diu, "Sóc català. Catalunya és avui una província d'Espanya. Però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us diré per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir l'inici de les Nacions Unides. Totes les autoritats de Catalunya, al segle XI, es van trobar en una ciutat de França, que en aquell temps era Catalunya, per parlar de pau. Al segle XI. Pau al món, en contra de les guerres i la inhumanitat de les guerres. Això va ser Catalunya." I acaba dient, "Estic molt content, molt emocionat de ser aquí." I ara sentirem la versió d'això en anglès i en directe d'allà.
"But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world and against wars. The inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you."
Bé, aquestes paraules que ja coneix molta gent, doncs també recordar que la cançó més famosa d'ell, el més coneguda, és el Cant dels Ocells. No la sentirem perquè anem fora de temps. I dir només que podeu anar a informar-vos més d'aquest autor a Wikipedia, a la Fundació Pau Casals, a YouTube, que hi ha molta cosa, al Museu de Pau Casals, i recordar que a Palau Tordera hi ha una plaça que porta el seu nom. Que aquí dues persones que estem fent el programa vam tenir molt a veure amb aquest nomenament d'aquesta plaça que porta el nom de Pau Casals. Acabem aquí.
La crònica.
Bé, tenim la Sílvia directament amb el telèfon, benvolguda, Sílvia, que com van les coses per Barcelona? Sembla que estàs molt contenta, oi?
Sí, bon vespre des de Barcelona, sí, molt contenta, sí, la veritat és que sí.
Escolta, Sílvia, jo sé que tu no ho diràs, però nosaltres ho hem de dir.
Correcte, no pensava dir-ho.
És que hem de felicitar la Sílvia perquè ha guanyat un premi. Ha guanyat el 15è premi al lector de l'Odissea, amb l'obra Lladres d'Històries. I pensàvem que t'ho havíem de dir, felicitar-te en directe.
Moltes gràcies.
Escolta, pots concretar, el Premi a l'Odissea és premi a quin tipus de text i a quin... Vaja, què ens explicaries sobre això?
De fet, és narrativa. Ho dic perquè és narrativa en el sentit ampli. En el meu cas, vaig presentar una novel·la i normalment la majoria de vegades el que s'ha presentat és novel·la. Però recentment, em sembla que fa uns 3 anys, l'obra premiada va ser un recull de relats. O sigui que és narrativa en el sentit ampli.
D'acord.
I què et fa més il·lusió? Rebre els diners o que et publiquin la novel·la?
Mira, tot, evidentment, fa il·lusió, els diners fan falta per seguir vivint, publicar la novel·la és realment en què em fa il·lusió, però si vols que et digui la veritat, el més vital i el que és increïble és la filosofia que hi ha darrere d'aquest premi, perquè tot el muntatge organitzatiu que tenen, això del Consell de Ser Lectors, que són els que fan aquesta primera criba, no primera, dues primeres cribes abans de passar a la final, tot això penso que dona una singularitat i una transparència a aquest premi, la veritat és que increïble, i no sé, tant de bo n'hi haguéssim més com aquest.
Què més podríem afegir sobre aquest premi, o si no passem a la resta d'informació que ens volies presentar avui?
No, home, jo si vols us parlo d'aquest premi, ja que l'he viscut així.
Encantat.
Jo sí que tenia algun parell de temes així per comentar, però la veritat és que ja no és perquè l'hagi guanyat jo, és que si no sembla una mica escombra cap a casa això ara.
però s'ha d'aprofitar.
Sí, també. Però jo he de dir que precisament és un premi que jo tenia una mica col·locat entre cella i cella, i això ho vaig dir el dia del lliurament de premis, aquest divendres passat, perquè precisament el que m'agradava és aquesta filosofia que acabo d'esmentar. O sigui, aquest any, per exemple, es van rebre 31 originals. Aquests 31 originals es van repartir entre aquests 100 lectors formant grups, no? Aquesta quantitat d'originals per grups d'uns 20 lectors o el que sigui. Aleshores, d'aquí van sortir unes obres, en van sortir 14 en concret. I aquestes 14 obres es van tornar a repartir, de manera que qui havia llegit aquella obra passada en la segona fase no la tornava a llegir, o sigui que tornava a passar per una nova criba. I després d'això sí que ja quedaven només els 5 finalistes que ja passen al jurat final, compost doncs, per crítics de literatura, per l'editor, o sigui, aleshores ja gent amb nom i cognom, si vols dir-ho així, que els altres també en tenen, evidentment, Però ja et dic, per mi era un premi que, bueno, el tenia col·locat entre cella i cella perquè és un honor rebre aquest premi. O sigui, tots els premis, tots els guardons, els col·loques en el currículum i t'enorgulleixes i és un reconeixement a la feina que fas. Però aquest concretament, és que de veritat no tinc paraules. Sóc escriptora, però no tinc paraules.
Oh, però te'l mereixes i per això et felicitem.
Doncs moltíssimes gràcies.
Escolta, Sílvia, el títol, Lladres d'Històries, com es relaciona amb el contingut? O sigui, què explica aquesta novel·la?
Sí, mira, ja t'avanço també que una de les coses que potser sí que canviarà és el títol.
Ah, carai.
Són coses d'aquestes que passen, no? A partir d'aquí ara ho he de parlar amb l'editor, però ja em va avançar la possibilitat de canviar. I si només et dic el canvi que hi ha, ja us fareu una idea, perquè una de les propostes que em va dir va ser plagi.
Plagi?
Plagi. Ah. Aleshores, Lladres d'Històries és una part més romàntica o bucòlica de parlar d'aquest plagi, perquè són dues històries que no es van alternant, de fet van avançant en paral·lel, però en totes dues, una ambientada l'any 37 i a l'exili, a Mèxic, i l'altra en època actual, en totes dues el que es veu és aquest robatori d'històries per assolir l'èxit, per assolir la fama, i aquesta ambició és el que ja va acompanyant al llarg de tota la lectura, entre altres temes, evidentment.
Doncs mira, Laia... Sílvia, és que aquí ja...
Sí, ja tant
som. No, Sílvia, doncs ens alegrem molt que t'hagi, diguem-ne...
Premiat.
Tenir aquesta menció honorífica tan important, i esperem que segueixis escrivint i esperem que ens pagui explicant coses des de Catalunya i des de tot arreu, coses culturals, perquè penso que val la pena que la gent la senti.
Molt
la teva
bé.
Veu.
Perfecte.
Doncs vinga.
Vinga, moltes gràcies.
Ens fem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.
Adéu.
literatura i cinema.
Bé, amigues i amics, som a Literatura i Cinema i avui volíem parlar d'Escòcia, d'un escriptor escocès, Robert Louis Stevenson, que vaja, què hem de dir als nostres oients de Robert Louis Stevenson? Segur, Jordi i Joan, que si us pregunto quines obres coneixeu de Robert Louis Stevenson, vaja, segur que me'n direu un cabàs d'obres.
Mira, seguit. Francesc, per començar, L'illa del tresor, no?
Exacte.
Sí, coneguda, sí.
I què més, Jordi? Joan?
Sí, no, també... No, el que volia dir que una de les obres és que escrivia en anglès.
Escrivia en anglès?
No escrivia en anglès.
En gaèlic.
En gaèlic. Això també és una cosa que val la pena dir-ho, no? I parlem d'un autor que com a mínim 300 anys, no?
Sí, oh, és de nascut el 1850, a Edimburg.
200 i pico.
El doctor Jekyll i Mr. Hyde, per exemple, sí. també és d'ell. Però bé, aquesta novel·la de la qual volíem parlar breument avui és bastant diferent, tant de L'illa del tresor com del doctor Jekyll i Mr. Hyde. És una novel·la que podríem qualificar d'aventures, però probablement una novel·la juvenil, una novel·la, bé, que pot interessar a tots els públics, però que potser, com que el protagonista és un jovenet, un adolescent, comença la novel·la sent un adolescent i acaba, podríem dir-ne, doncs bé, més aviat un post-adolescent, potser, i acaba, doncs, en la primera etapa, diguem-ne, de la joventut, és una novel·la que podríem dir d'aprenentatge, una novel·la en què el protagonista al principi és potser molt refiat, es refia de tothom, i després de tot el que li va passant durant tota la novel·la, al final aprèn a saber de qui es pot refiar i de qui no se'n pot refiar. Mireu, aquesta
això es passa a mi que tots, per això,
També, bé, per això se'n diu novel·la d'aprenentatge, oi? D'aprenentatge de la vida, oi?
Sí, sí.
Doncs mireu, el protagonista, si la novel·la es diu Les aventures de David Balfour, suposo que us podeu imaginar com es diu el protagonista, oi? David Balfour, precisament. Resulta que aquest pobre noi, això passa en moltes altres novel·les, és com una mica estereotipat. Resulta que és orfe, resulta que la persona que tenia el testament del seu pare li ha donat una carta i en aquesta carta ha d'anar a veure el seu oncle. Un oncle del qual ni tan sols en sabia l'existència, no sabia ni que existia aquest oncle, que es diu Ebenezer Balfour. I resulta que quan comences a veure qui és aquest personatge, ja veus, ui, aquest personatge malament. És un personatge que menja escudella de farinetes. Això em recorda les canyapobres.
Personatge... I a més, el nom coincideix amb el de Ebenezer Scrooge, que és el protagonista, un dels protagonistes d'aquell conte de Nadal. També,
exacte,
que també és
Dickens,
molt agarrat.
Del Dickens. Doncs sí, és això, és el paradigma d'avarícia, malícia, desconfiat. L'acull a casa seva amb recança, diu que l'endemà ha de marxar a fer uns encàrrecs i li diu: tu, David, et poses, fas el marxes, no et quedes a dins, anava a dir ara fots el camp, però això no queda gaire bé a la ràdio, I clar, i David no ho pot acceptar, diu: com? Li diu al seu oncle: com estàs fent fora de casa? Diu: si som família, com això és inacceptable. Diu: si em fas això no torno, Bé, el cas és que aquí hi ha alguna cosa que fa pudor, hi ha alguna cosa que fa socarrim. Com és que aquest oncle es vol treure de sobre David Balfour? I resulta que aquest David Balfour ha d'anar a arreglar una cosa amb el notari, amb el senyor Ryan Keillor. Qui és el germà gran? Ara que s'ha mort el pare de David Balfour, qui era el germà gran de la família? Ebenezer? O el pare de David, que es deia Alexander Balfour? Perquè si el pare de David era el gran de la família, qui ha de ser l'hereu? Qui s'ha de quedar la casa i totes les propietats de la família que de moment té aquest home, l'oncle Ebenezer? Clar, això és un punt que s'ha d'aclarir. Creieu que és capaç l'oncle de cometre un intent d'assassinat del seu nebot?
Tot és possible, no?
Tot és possible. Doncs resulta que una nit que hi ha una tempesta molt forta, però que no hi ha llum, li diu: puja dalt d'una torre, hi ha unes escales que són a l'exterior d'una torre, li diu: puja dalt de tot, diu, i vas a buscar uns papers i així sabràs això que em demanes sobre el teu pare, qui era el germà gran. I David Balfour puja a les escales, no es veu res, és negra nit, i de cop i volta, com que hi ha una tempesta, apareix un llamp i s'adona que està a punt de posar el peu a l'últim graó d'aquesta escala que anava pujant, i hagués caigut dalt a baix i s'hagués mort, s'hagués matat. I això el seu oncle ho sabia? Ho ha fet amb malícia? Però bé, sabeu com es titula aquesta novel·la en anglès? Kidnapped.
I kidnapped, segrestat, oi?
Segrestat, exactament. Què ha passat? No? Doncs resulta que des d'un bon principi el seu oncle li diu: va, demà anirem a parlar amb el notari. però resulta que quan estan a punt d'anar a casa al notari apareix un amic, que és un capità de vaixell, el capità... no tinc el nom aquí.
El capità X.
El capità X del vaixell, que li diu a David
amic
Balfour...
Amic d'aquí.
Amic de l'oncle.
Ah.
Li diu a David, vine, que hem de parlar tu i jo sobre el teu oncle, que el teu oncle... no té coses gaire clares, i se l'emporta al vaixell. Diu, t'ensenyaré el vaixell i parlarem. I què passa quan és a dalt del vaixell?
Salpa.
Que el vaixell salpa i ja el tenim segrestat, i d'aquí ve el nom del títol. Bé, és una novel·la d'aventures. Resulta que quan ells se l'emporten, resulta que bé, no pot fer res, no pot saltar del vaixell. A la pàgina 17 del llibre hi ha un plànol d'Escòcia, hi ha dos plànols, un plànol una mica més general on es veu el trajecte que va fer aquest vaixell, que de fet fa tota la volta per la part nord d'Escòcia, les illes Òrcades, l'estret de Pentland, les illes Hèbrides, l'illa de Mull, Skye,
sí, per aquí deu haver Inverness,
exacte. Bé, i resulta que el vaixell naufraga, i ja no explicaré res més perquè llavors al final explicaré el final de la novel·la. El vaixell naufraga, i abans que naufragui, David Balfour ha fet coneixença amb un personatge que es diu Alan Breck, que és una mena de lluitador. Abans en Jordi m'explicava fora d'antena que aquells anys la novel·la està ambientada al segle XVIII, en 1751. Es veu que feia pocs anys, Jordi, que...
Bé, jo no et sabria dir la data de la creació del Regne Unit. Hi ha una sèrie de conflictes dinàstics, conflicte bèl·lic...
Vaja, que Escòcia per la independència.
I finalment, després d'una sèrie
de guerres,
problemes, que inclouen doncs conflicte bèl·lic, finalment acaba sent guanyada per Anglaterra i es crea el Regne Unit de la Gran Bretanya. Ara, si et dic el 1749, més o menys cap allà, ho hauria de consultar.
O sigui, és una novel·la on, a banda d'haver-hi aventures, hi ha també problemes polítics, hi ha aquesta qüestió política. Hi ha també les lluites entre els diferents clans d'escocesos. Hi ha també assassinats. Hi ha un pobre noi que l'assassinen, un noi a dalt del vaixell, i David n'és testimoni. Ja no puc explicar res més. Bé, el cas és que és una novel·la on hi ha conspiracions, també. Fins i tot hi ha una reflexió sobre les qüestions lingüístiques. Hi ha uns personatges que parlen en gaèlic i David no els entén, perquè, clar, ell parla en anglès. Bé, és una novel·la sobre la qual se n'han fet moltes adaptacions. No sé, Joan i Jordi, si suposo que esteu preocupats perquè deveu estar interessats per saber al final si David Balfour se'n surt o no se'n surt, si torna a casa seva, si aconsegueix el testament.
Mira,
o no.
Sent l'autor de L'illa del tresor, en què finalment doncs l'heroi triomfa, segur que si l'heroi dona nom al llibre, vaja, acaba bé?
Oh, és que si ho dic, llavors, va, sí, ho dic.
Ah, ja converteixes en spoiler, no?
Doncs no ho dic.
Exactament, ja que ho miri.
Que la gent ho llegeixi. Tenim una música que ara la Gemma ens posarà, que és aquesta. Aquesta música, com us podeu imaginar, no és d'una pel·lícula gaire recent, no? Ni del 2010 ni del 2000. És una pel·lícula de l'any 1960, concretament de la Disney, que es diu Kidnapped. Segrestat. És una pel·lícula protagonitzada per Peter Finch i Peter O'Toole, però és una més de les que hi ha hagut. L'any 1938 ens consta que hi va haver una versió d'aquesta novel·la dirigida per Alfred L. Berker, i l'any 1948 n'hi ha hagut una altra adaptació dirigida per William Bodin. I a banda d'això, si mireu vosaltres al YouTube, trobareu sèries, diverses sèries dels anys 70, com a mínim a mi me'n consten dues. Ara, això sí, no hi aneu a buscar el títol de la novel·la, Les aventures de David Balfour. Ho heu de buscar per Kidnapped, o sigui, segrestat.
O sigui, mal traduït.
No, és que no és mal traduït, és que el títol original és Kidnapped. Es veu que aquesta novel·la, inicialment es va publicar, eren dues novel·les que després es van ajuntar, i la primera era aquesta, Kidnapped, segrestat. I llavors la suma de les dues ha donat aquest nom, Les aventures de David Balfour. O sigui que, de fet, no és que sigui mal traduït, és que es fan servir els dos títols. Llavors, ho has de saber, que Les aventures de David Balfour, a vegades en anglès, el títol original era Kidnapped. Llavors, doncs bé, per acabar, perquè ja veig que anem fora de temps, aquesta novel·la doncs interessarà doncs a tota aquella gent que li agrada la novel·la d'aventures, novel·les històriques també, perquè t'explica doncs qüestions polítiques d'aquella època, i bé, ja no dic res més perquè si no ja explicaria el final i més val no dir-ho. Les aventures de David Balfour, en català en tenim una edició, tot i que la que jo tinc és bastant antiga, de l'Esparver, un de 241 pàgines, edicions de la Magrana, i el preu no el tinc aquí. Doncs som-hi.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Hola, doncs ja tenim aquí l'Helena Martínez Pons.
Hola.
Hola, bona nit.
I bona nit.
Et tenim aquí molt, suposo que llançada, disposada a parlar-nos del Bastard de Tom Sharp, aquest gran satíric que vivia a Llançà, oi? Aquest autor satíric i de farses. Què ens expliques?
Doncs, a veure, una mica, la lectura d'aquest llibre es deu que necessitava llegir alguna cosa fresca, alguna cosa que em divertís, alguna cosa que d'alguna manera doncs, també em distragués de la realitat circumdant, no? No la meva personal, sinó la social que estem vivint, el context històric que estem vivint. I bé, jo ja sé davant mà, ja sabia, en el moment en què vaig escollir aquest llibre, que feia Diana, no sé si m'enteneu, vull dir, després de llegir el primer paràgraf, jo ja vaig ser conscient de per què havia escollit Tom Sharp i no havia escollit a un altre autor. I és perquè, com sempre, no defrauda, perquè és un dels autors que jo penso que en cas d'això que us dic, no? de situació gris i pèssima i pessimista, doncs sé que bueno, és un revulsiu fantàstic. I bé, doncs penso que en el moment en què agafes un llibre tan sharp, no et quedes gairebé sense respiració perquè comences a llegir i a passar pàgines i pàgines i pàgines i pàgines i t'ho passes molt bé, de veritat. Aquest concretament, el Bastard, és molt, molt, molt divertit. Té unes escenes, descripcions d'escenes molt, molt hilarants, no? Comença amb... Bé, el protagonista, com us podeu imaginar, segut el títol, doncs és un nano que és Bastard. És el fill de... El protagonista, de fet, n'hi ha dos. Ell, aquest nano, el Bastard, i un avi, l'avi que d'alguna manera també deixa caure, que també podria arribar a ser el pare. Aquest nano quan neix fill d'una mare soltera, llavors quan neix la mare mor i es queda a càrrec d'aquests avis. Però a poc a poc la vida va passant, ell creix en una mena de casa que hi ha doncs, a Escòcia, a les muntanyes, no és en absolut una zona urbana on hi hagi molta gent ni res de tot això, sinó que ell, doncs, bé, i això creix així com semi-aïllat, fa que sigui una persona molt, molt innocent, molt pura d'ànima, molt, vaja, com una alma d'aquestes, una ànima d'aquestes que paga la pena trobar-te-la. I bé, l'única companyia que té és la d'un majordom molt, molt, molt peculiar, que es diu Dot, i totes les senyores que es dediquen a cuidar la casa on ell viu, no? Senyores que, d'altra banda, també, podríem dir que, aviam, també són senyores de companyia de llit, vaja, de l'avi, perquè l'avi és una mena de vell verd. Llavors...
Et refereixes al ministre?
Ja. Digues.
No et refereixes al ministre, eh? O sigui, és un senyor...
Estic verd.
O vell verd.
Sí. Va, exacte. No,
endavant,
no,
perdona.
De ministre, de moment, millor no parlem, perquè ja parlaríem molt... No hi ha programa per parlar de ministre. Parlem d'aquest senyor verd, em refereixo a vell verd.
Sí, vale? Sí.
Doncs, un dia aquest home decideix desfer-se d'aquest net, a qui no estima o aparentment no estima. No? Llavors decideix fer una cosa molt simpàtica que acostumen a fer molt els britànics, que és un creuer. En aquest creuer ell espera trobar una dona que li faci companyia, perquè clar, ell és un vell, i alhora que trobava algú que es dediqui, o sigui, que el Bastard s'enamori i així el deixi tranquil i el deixi en pau. I bé, està que fins aquí pugui llegir. Però,
no vol ser aixafar guitarres.
Sí, però a partir d'aquí puc assegurar que la novel·la pren un ritme impressionant. Passen 30.000 coses. Certament troben tots els parella. La del nano jove, doncs, és un amor de veritat, sincer i pur. La del senyor vell, doncs, és una trepa, una aprofitada i una cínica igual que ell. Però, bé, aviam, imagineu-vos, amb un creuer, la quantitat de personatges, a qual més estrany i més fascinant, us podeu imaginar. I bé, té una mena d'enrenou en què hi ha implicats herències, testaments, policia, exèrcit, disgustos, gossos drogats, en fi, vaja, que la cosa no decau, el ritme no decau, i de fet, jo penso que és un dels llibres, no diré el final, però sí que és un dels llibres que acaba en el seu apogeu, en el seu zenit, en el punt més àlgid. I, bueno, ja sabeu que Tom Sharp és l'autor, tot i que ell és conegut per Wilde, en realitat els seus inicis van ser al teatre, amb obres teatrals. Jo, si teniu oportunitat, no estan traduïdes. Aquest el tenim a columna, però les obres teatrals no estan traduïdes. Però si teniu oportunitat de llegir-les en idioma original, en anglès, també són molt, molt, molt còmiques i molt divertides.
Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Escolta, ens has posat en la pista d'un escriptor doncs bastant entretingut del segle XX i la recomanació segur que val molt la pena.
Això espero, a veure si, no sé, venia tota la nostra audiència i vosaltres, com a mínim que us pugui arrencar un somriure i fins i tot un riure també.
Ho intentarem si llegim.
D'acord, doncs. D'acord. Helena, una abraçada i fins la setmana vinent.
Gràcies.
A reveure, fins aviat.
Molt bé, Jordi.
Doncs ara ja passem a un altre llibre que també té bastant de farsa, però de farsa sobre la realitat, perquè la realitat s'oculta, però la realitat acaba aflorant. I aquest és Els Borbons en Pilotes. Hem de dir que Els Borbons en Pilotes és un llibre escrit per una sèrie, jo diria que de periodistes, Fidel Valés, Germà Capdevila, etcètera, la nòmina és llarga, i també de dibuixants, el Poc, el Napi, el Miquel Ros, etcètera. Perquè les il·lustracions aquí són interessants. Hi ha bromes, oi, com utilitzar, per exemple, a la coberta mateix, la trompa d'aquell elefant famós amb uns calçotets que li pengen. Perquè és interessant Els Borbons en Pilotes per molts motius. D'entrada hauríem de dir que el títol no és a l'atzar. Els Borbons en Pilotes, que és clar que naturalment ens parla de la vida sexual i sentimental de la dinastia que regna des del segle XVIII, i hem de dir que va ser publicat per Cossetània Edicions juntament amb El Punt Avui, però estic convençut que es deu poder trobar a les llibreries o fins i tot a les papereries, eh? Els Borbons en Pilota treu el seu títol de Los Borbones en Pelota, que era un àlbum de làmines satíriques del segle XIX amb 89 escenes pintades en aquarel·les i escenes de gran procacitat i escenes pornogràfiques en què, per exemple, apareixia doncs la família reial espanyola de Borbó, concretament ara n'estic mirant una en què sortia doncs Isabel II sobre el seu marit, que era doncs un famós afeminat i que naturalment no va ser el pare dels fills d'Isabel II, i diguéssim que masturbant mentrestant l'amant de la reina, que va ser el pare legítim dels seus fills. O sigui, ja d'entrada podem estar convençuts que els actuals Borbons descendeixen potser sí de mare d'una Borbó, però no de pare. Però el pare, vaja, el pare, clar, no seria un Borbó, però en tot cas no és el marit legítim, sinó que seria l'amant de la reina Isabel II. Bé, aquest àlbum satíric que es va publicar cap al final del regnat d'Isabel II s'acompanyava de textos al·lusius poètics de vegades i va ser es va crear sota el pseudònim Sem, S-E-M. Aquest pseudònim s'atribueix conjuntament als dos germans Becker, o sigui, el famós poeta Gustavo Adolfo i el pintor Valeriano Domínguez Becker. Bé, doncs aquest àlbum, que podreu trobar segurament a internet, les estampes són bastant pornogràfiques, és aquell en què s'inspira el títol Els Borbons en Pilotes. I Els Borbons en Pilotes ens parla de tota la dinastia, des de Felip V fins a l'actual Felip Príncep d'Astúries. Ens parla, doncs, de les seves excentricitats, moltíssimes, rareses o senzillament infidelitats, I a veure, perquè us en feu càrrec, si en triem unes poques, podríem parlar, per exemple, del fet que dos dels primers Borbons, Felip V i Ferran VI, van morir bojos. Això no ho destaca excessivament al llibre, perquè es fixa en la vida, diguéssim, sexual i sentimental d'aquests Borbons. Destaca, per exemple, que Lluís I, que va ser el que va succeir Felip V, i va morir als 17 anys com a regnant, als 17 anys, doncs es va casar amb una noia que estava com un llum, Lluís Isabel d'Orleans, que es dedicava a exhibir-se mig nua pels passadissos, a rentar-se mocadors o a agenollar-se i rentar les rajoles, o bé el fet que, vaja, hi havia més inadequacions en aquests nobles, per exemple, a veure, Carles IV, que estava casat amb Maria Lluïsa de Parma, però en canvi formava un triangle amb el primer ministre Godoy, el famós ministre Godoy. O Ferran VII, doncs, que abans preferia anar-se'n, diguéssim, amb marcolfes, amb dones d'un prostíbul, que no pas estar-se amb la seva dona. De detalls n'hi ha moltíssims, des de la resposta de Carles III al seu fill Carles IV, quan li va dir que tonto, que ruc que ets fill meu, també les princeses poden ser putes, fins al fet que una de les amants d'Alfons XII era filla de l'amo d'una vaqueria que es deia la vaqueria del republicano, per tant aquesta se suposa que era la ideologia de l'home, i va posar amb orgull quan la seva noia, doncs, es va convertir en l'amant del rei proveïdor de la casa real. Proveïdor de què? O bé la resposta de Joan Carles a un periodista que li pregunta per l'herència del franquisme, i ell diguéssim, tira pilotes fora i parla de la pròpia herència i diu: jo sóc hereu dels 17 reis de la meva família, i llavors encara doncs ho fa anar per un terreny més escabrós, i producte de la barreja dels 1.000 llets que la formen, però no pas d'aquests 17 reis, s'entén, sinó de totes les barreges d'infidelitats o de situacions confuses que hi ha, no? O bé, la resposta que li va dir Sabino Fernández Campo, el rei, que era, doncs, el seu assessor, quan va tornar, estem parlant ja de Joan Carles I, quan va tornar de Suïssa, fet un nyap perquè havia patit un accident que va significar no només una lesió a la cama, sinó també als genitals, dels quals, oi, prové l'extirpació de mig testicle, quan li va dir, doncs, el rei, en veure'l en un estat tan lamentable, en tots els respectes, altesa, un rei només pot presentar aquest lamentable aspecte si és que torna de les croades. Aquest mateix rei, que després, quan va tenir la relliscada amb la Corina caçant elefants, oi, va dir: no lo volveré a repetir, o una cosa, m'he equivocado, una cosa així, no? És a dir, que en definitiva tenim...
Lo siento mucho.
En definitiva, tenim, doncs, aquesta família il·lustre, que ha viscut una de les vides més poc exemplars, o unes de les vides més poc exemplars que hi pugui haver. Un llibre molt recomanable. Hem de tenir en compte, per això, que és un llibre amb una extensa bibliografia, una bibliografia que us pot ampliar molts dels aspectes que... Vaja, poden ser sucosos, per exemple, la bogeria, com deia, de Ferran VI o de Felip V. És a dir, fins i tot valdria la pena pensar si no ens podem sentir una mica compensats per aquesta bogeria de les desgràcies que va portar aquest primer Borbó a la nostra terra. Doncs deixem-ho aquí, un llibre recomanable, i endavant. Passem a la següent secció.
El noticiari.
Bé, doncs la primera notícia que comentarem avui és que l'11 de novembre el Teatre Victòria diu que es farà un acte que commemorarà el 10è aniversari de la mort de Miquel Martí Pol. Una trentena d'artistes resseguiran un univers únicament poètic, d'una tria efectuada per Guillem Jordi Graells i dirigida per Josep Maria Mestres. L'espectacle poètic, amb acompanyament de música, començarà a les 9 del vespre i tots els diners que es recullen amb aquesta activitat diu que es dedicaran a la investigació del tipus d'esclerosi múltiple primària progressiva que va tenir el mateix Miquel Martí Pol. Doncs es veu que l'espectacle Teatre Victòria és el tercer en aquests 10 anys a Barcelona que reuneix artistes professionals en record del poeta.
Bé, una altra notícia és que Jordi Soler m'ha guanyat el Premi Néstor Luján amb la novel·la Conspiració a Tàrraco. La novel·la, ambientada a la colònia hispànica més important en temps de l'imperi romà, presenta un joc històric. Imagina què hauria passat si el fill de Juli César i Cleòpatra hagués sobreviscut als assassins d'Octavi i hagués tornat per reclamar el tron de Roma. El jurat del guardó, format per Jaume Sorequés i Vicenç Sanchís, entre més, va decidir atorgar-li el premi per unanimitat. La novel·la serà publicada per l'editorial Convocant, Columna Edicions, i la dotació del premi és de 6.000 euros.
Bé, i Joan Francesc Mira ha publicat el nou llibre, és un llibre de memòries, concretament les memòries d'infantesa. El llibre es diu El tramvia groc, i com que aviat, potser no la setmana vinent, però sí d'aquí 15 dies, tindrem els comentaris d'algú que ens vindrà a parlar del conjunt de l'obra de Joan Francesc Mira, saber que ara ha publicat les memòries d'infantesa ens porta a recomanar-vos-el.
I l'última notícia que volíem comentar és una novetat editorial. Acaba de sortir un llibre de narracions de Yu Hua, que és probablement l'autor xinès més influent de les últimes dècades. Doncs aquestes narracions es diuen El passat i els càstigs. Es veu que aquest escriptor va arribar a vendre 1 milió de còpies de la seva última novel·la. Diu que amb un estil lacònic, un lirisme peculiar i una càrrega violenta extrema, Hu Yua ens descriu les seqüeles de personatges que no han superat el que van viure durant la Revolució Cultural Xinesa. Aquest llibre, El passat i els càstigs, el tenim editat a Edicions Males Herbes, 180 pàgines, 13 euros.
Bé, doncs amb aquesta sintonia ja hem arribat al final del programa, i arribar al final del programa també és arribar a la frase. La frase d'avui, mireu, és una frase que no l'ha dit ningú important, és una frase que probablement oblidareu d'aquí 10 minuts, però em sembla a mi que us pot donar un minut d'entreteniment. La recull Paul Auster i explica que un periodista dels Estats Units preguntava a gent del carrer si trobava normal que l'escola de la vila suprimís les hores de curs de llengües estrangeres, i un ciutadà autosatisfet va respondre-li: "No hi tinc cap problema, en absolut. Si l'anglès ja li anava bé a Jesús, també em va bé a mi." Doncs acabem amb aquesta frase molt il·lustrativa del nivell cultural de certs llocs, i us esperem la setmana vinent. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest programa, esperem que guanyi el Barça, i en definitiva, fins la setmana vinent.
Ara d'aquí un parell de minuts comença el partit.
I esperem que avanci el procés sobiranista també. Molt bona setmana a tothom.
A reveure.
A reveure.
I gràcies a la Gemma Grau, que ens ha portat pel control tècnic de manera fabulosa.
Fet el programa.
Els conductors Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló, Sílvia Romero i Octavi Serret. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!